Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Junta Electoral Central ha ordenat a la Generalitat retirar el llaç groc que hi ha a la delegació de la Generalitat a Londres. La Junta, que s'ha reunit aquest matí, considera que aquest edifici s'ha d'entendre comprès dins de l'àmbit de l'acord que l'organisme va prendre dijous passat. L'ordre marca de termini per a aquesta retirada demà dijous a les 11 del matí. Això passa el mateix dia en què la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella per desobediència contra el president de la Generalitat. L'acusa de desobeir l'ordre de la mateixa Junta, que consistia a retirar dels edificis del govern els llaços groc i les pancartes de suport als dirigents independentistes encausats i presos en el judici. La querella, que ja s'ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusa Quim Torra de desentendre el mandat de la Junta Electoral quan va decidir, segons diu, de manera conscient i deliberada, mantenir simbologia partidista en edificis públics dependents de la Generalitat. I un altre punt d'actualitat judicial és el que ha estat ja, perquè ha quedat vist per a sentència, el judici per abusos sexuals a menors contra Joaquim Benítez, exprofessor de gimnàstica del Col·legi dels Maristes a les Corts, a Barcelona. La Fiscalia manté la petició de 22 anys i ha denunciat en el seu al·legat final la responsabilitat moral, segons diu, dels maristes. Acusa la congregació d'encobriment i la Fundació Champanyat, propietària del centre, de ser responsable dels fets. Recordem que els maristes van negar rotundament que no haguessin fet res i van aclarir que la primera informació la van posar en mans de la Fiscalia l'any 2011 i no el 1986, com deia Benítez. I també destaquem que en el judici del procés, el Tribunal Suprem, un expert internacional de l'1 d'octubre, ha destacat avui el que ha qualificat de tranquil·litat i contenció referint-se als votants en el referèndum. L'exdiputat socialista alemany Bernhard von Grünberg ha dit que es va pagar les despeses de la seva butxaca quan va venir aquí. A la tarda ha declarat com a testimoni Helena Katt, portaveu de la Missió Internacional d'Observació. En aquest informatiu també us expliquem breument que investigadors catalans han liderat la identificació d'una nova malaltia muscular, l'han anomenada mioglobinopatia, i està causada per una mutació en el gen de la mioglobina, la proteïna responsable del color vermell dels músculs. L'estudi es publica a la revista Nature Communications amb un equip format per diversos investigadors encapçalats per Montse Oliver, tots de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. I està previst que es faci a un quart de vuit d'aquest vespre a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa una nova conferència quaresmal, en aquest cas del bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, sota el títol El carnet d'identitat del cristià. Un quart de vuit a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Fins aquí l'actualitat. De seguida, El Mirador. Avui parlarem de racisme. Abans, el pensament del dia, que en aquesta ocasió ens arriba de la mà de Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'entitat Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Aquests darrers dies he dedicat una miqueta de temps a cercar la història del llaç groc. Si ho feu, veureu que aquest és un símbol internacional que ja fa temps que s'utilitza i que ha tingut significats ben diversos al llarg de les diferents èpoques o depenent del país en què s'utilitzava. Mai, però, ha estat lligat a cap significació política o partidista. Sempre ha estat lligada a reivindicacions o protestes d'origen popular o social. Fins i tot recentment a Catalunya, quan el llaç groc va ser exhibit pels diputats d'una determinada formació política, ho van fer per reivindicar el fet de poder votar amb llibertat. Fins i tot hi ha diverses cançons dedicades al llaç groc. Una de les més conegudes és l'èxit de l'any 1973 del grup Down amb el cantant Tony Orlando, que portava per títol Lliga 100 llaços grocs al voltant del vell roure. Indagant en aquesta història, el que no he trobat és que aquest símbol hagi estat mai prohibit en una democràcia, ni al carrer ni en els espais públics o institucionals, ja que aquests no són mai neutrals, sinó que sempre en democràcia han de ser plurals. Així doncs, vaig arribar a la conclusió que el fet que estem vivint actualment a Catalunya de prohibició del llaç groc és, si més no, històricament insòlid. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler. Que passeu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com País dels Logos.
Jordi, ¿y algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo i avui també del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem fixar la nostra mirada en el problema del racisme que continua present a la nostra societat per acció, unes vegades, i per omissió o per polítiques i gestions que poden ser equivocades per l'altra. L'últim informe de SOS Racisme constata que les queixes per discriminació entre particulars a Catalunya han passat de 27 l'any 2017 a 55 el 2018. Tot i que el conjunt de denúncies a aquesta ONG va disminuir d'un 30% l'any passat, aquesta perversió segueix viva i amb diversificació de comportaments. Els insults i les discriminacions, directes o obertes, conviuen amb una mentalitat racista, sovint amagada o encoberta, però que destapa pensaments clars de rebuig al diferent, de vegades no prou conscients. La preocupació és extensiva al panorama polític general europeu, on estan creixent, com segurament tots sabeu, opcions extremistes, especialment d'ultradreta. Un exemple és Holanda, on el populista Fòrum per la Democràcia, així es diu curiosament, es convertia dijous passat en la primera força de les eleccions regionals en què s'elegia el Senat del país. Ens preguntem avui fins a quin punt el racisme pot anar a més amb aquestes forces polítiques i amb una certa mentalitat que, tot i que hi ha un treball fort també per erradicar-la o per disminuir-la, continua viva i de vegades sembla que es faci forta.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya Quim Sabater, que és diaca i president de l'Observatori del Tercer Sector, entre altres coses. Mossèn Quim Sabater, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya avui Mohamed Said, que és president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona, i palestí també. Bona tarda, senyor.
Bona tarda.
Bé, avui parlem de racisme i sembla que és un tema recurrent. A molts oients els pot sonar vell, aquest tema, vell amb ve baixa, és a dir, sembla que això hauria d'estar superat, tots pensem. Però amb les dades d'aquest informe que hem pogut mirar una mica ara, què diríem vostè? Sembla que no hi ha tant racisme generalitzat o estès o clar, però persisteix un racisme de vegades inconscient o de vegades, seguint la terminologia del papa francès, però en sentit negatiu, el racisme de la porta del costat, diríem, no? Al contrari de la santedat de la porta del costat. Bé, què dirien vostès?
A veure, jo no crec que estem en un país que sigui molt racista. No, penso que el racisme, afortunadament, és més fort a altres llocs. Ara, el problema és que hi ha, i el problema és que sembla que creix. Sembla que creix sobretot a l'àmbit privat. Jo no sé si els nous valors que estan sent legitimats, fets plausibles per la irrupció de Vox, etcètera, etcètera, està animant a molta gent a comunicar i actuar en funció de valors racistes. No? S'està normalitzant el racisme, cosa que no hauria de ser, i que era una batalla que teníem força guanyada i en la que potser estem retrocedint. No sé si està perduda, però potser estem retrocedint.
Jo coincideixo amb el que diu el company, i crec que estem en un marc, sobretot europeu, de retrocés de drets en general i, per tant, d'una major, com ho diria, d'una major desconfiança cap a l'altre, i sobretot si l'altre és diferent, no? I, per tant, més que racisme, potser hem de parlar de xenofòbia més general, i això s'està tenint segurament al nostre país, no, però sí que hi ha un element molt preocupant de creixement de postures polítiques formalitzades, populistes, que basen part del seu discurs en rebutjar la persona que és diferent, la persona que no és europea, i això és, jo crec que és molt preocupant.
Aquest és el matís conceptual de la paraula xenofòbia, que és ja el rebuig a tot el que és diferent.
Exacte.
Potser el racisme clàssic que tots enteníem era, des de la nostra perspectiva occidental, d'ètnia blanca, diguéssim, doncs el negre, rebutjar el negre, no? O rebutjar el semita, o el que tenia una raça diferent. Però
en aquest cas, hi ha temes religiosos, hi ha temes d'origen. És evident que hi ha un element de pobresa, és a dir, tu rebutges més aquell que és pobre, malgrat sigui de cultura, religió i raça diferent, que no pas el que és ric. Per tant, aquí hi ha molts elements que estan consolidant un background ideològic que s'està imposant a Europa d'una forma molt preocupant. I que té la seva visibilitat més important en tot el rebuig a l'arribada de persones refugiades, no?
Clar, això també és un punt feble, no?, d'on es manifesta també el racisme. Senyor Mohamed Said.
Yo creo que yo he venido en los años 80 a Barcelona, a Cataluña, y no había aquel racismo, casi no existía racismo en los años 80. Con el tiempo empezó a aumentar.
Per tant, vostè es nota... Creu que
sí,
estem pitjor ara que els anys 80.
Está muchísimo más aumentado más en estos últimos años. Yo lo estoy pensando que puede ser ha influido cuestiones políticas en este asunto.
¿Políticas de quin tipus?
De los gobernantes a cuestiones políticas. Por ejemplo, yo soy contra la extrema derecha, porque tienen en su corazón el racismo. Pero también veo últimamente partidos políticos demócratas, que este es lamentable, y para admirar a estados que se llaman demócratas, ellos son racistas. Entonces esto es el reflejo, que son partidos demócratas y luchan por la libertad y por la democracia y admiran a estados racistas. Esto influye en la sociedad, porque ven que los líderes políticos van más allá de lo que ellos quieren hacer.
Per tant, hi ha com un racisme que contamina.
Contamina totalmente. Y esto, a largo plazo, yo creo que va a ser perjudicial, especialmente para Cataluña, porque yo siempre he sido y admiro a la sociedad civil catalana por estas cuestiones. No había racismo absoluto. I ara hi ha un augment i els polítics estan jugant molt en això.
Jo discrepo de l'afirmació que fa el Mohamed, no hi havia racisme per persones vingudes de fora, perquè als anys 80 hi havia molt poca gent vinguda, com ell, de Palestina, de l'Àfrica, així. Però jo recordo els anys 80, al barri de Sant Roc de Badalona, on els gitanos eren un col·lectiu molt important i hi havia greus problemes de convivència. Uh-huh. Xenofòbia, racisme...
Eren rebutjats, vaja, aquests gitanos.
En tot cas...
No sempre tolerats.
En el nostre país, el rebuig a l'ètnia gitana ha sigut un element, i sobretot en barris, en els quals, per raons diverses, el règim anterior els va concentrar en ciutats de la conurbació, com Sant Roc, com Sant Cosme, com la Mina, han provocat rebuig, i això és evident. Uh-huh. L'any 80 és evident que hi havia poc rebuig a les persones vingudes de fora, perquè hi havia molt poques persones vingudes de fora. I això jo crec que va vinculat a una sèrie d'elements com l'amenaça, la por, etc. I, a més, ampliats en aquest moment pels discursos formulats per les forces polítiques d'extrema dreta.
En definitiva, en altres paraules, dir que som antiracistes, de seguida tots ens apuntem. Una altra cosa és quan el context és d'una determinada manera, que de vegades, tot i que continuem sent antiracistes, després això, portar-ho a la pràctica és una altra cosa, no, també? Sí, senyor Sols.
No, jo estaria d'acord amb la idea de que s'està legitimant el racisme a nivell internacional, cosa que després de la Segona Guerra Mundial era evident que no, que el racisme era percebut com el pitjor dels mals que havia portat allò que havia portat, però que la pràctica política de dècada tras dècada, ha anat legitimant països racistes on acceptats, es justifica, sempre es troba alguna raó per justificar el racisme concret, que és l'excepció, però són racistes. I aquesta normalització, jo penso que ha ajudat aquesta revifada del racisme dels últims anys, que està sent molt forta.
Potser parlar de països racistes, permetin-me que digui, pot ser una afirmació una mica excessiva perquè és molt simple, no? És a dir, que hi ha països on hi ha més racisme que en altres, podríem dir-ho així. On els poders públics hi cauen, potser.
Sí, els poders públics hi cauen. Però, bueno, cas, no sé, el cas dels kurds i els turcs, per dir un, o el cas d'Israel i Palestina, i, bueno, déu-n'hi-do, si comencem, trobaria moltíssim el racisme que pot haver...
Un país escandalós dels rohingyes, no?
Els rohingyes entre Myanmar i Bangladesh, efectivament, sí. Aquesta minoria musulmana que va haver de fugir de Myanmar cap a Bangladesh. Recordem que el papa els visitava ara fa només un any, però vaja, no només perquè ho fes el papa. Sí.
Yo creo que también ahí influye mucho la no... Yo lo he pensado, la no integración en la sociedad donde vienen la gente de fuera. Se hacen un gueto. Y esto es peligroso, porque ahora mismo ves que la sociedad que está instalada en Barcelona, en Cataluña, los pakistaníes, los hindús, los tal, están formando guetos de convivencia, no se integran en la sociedad. Esto
que siempre ha estado un perill, ¿no?
Influye mucho en el racismo. O sea, yo creo que es la única manera es integrarse. Nosotros cuando hemos integrado totalmente en la sociedad civil catalana, amistades, convivencia, con familias y todo esto. Y esto influye mucho en aumentar más el racismo.
Potser podríem concloure que les responsabilitats, encara que soni dur, a l'hora d'entendre el racisme, mai justificar-lo, però sí entendre que pugui haver-hi certs brots racistes, és una mica compartida, també, de vegades...
Sí, totalment.
Els racistes, els que són racistes, són culpables, certament, no? Però hi ha factors, no?
Al final és sempre superar la por al desconegut. Uh-huh. Tant... I parlant de situacions donades en països com els nostres, que han sigut receptors de fluxos migratoris per part de les persones autòctones que han viscut amb diferents percepcions d'aquesta arribada, com les persones que han arribat, que moltes vegades s'han protegit a l'entorn de la pròpia comunitat, no? Els pakistanesos, per exemple, sobretot altres comunitats xineses, no? Hi ha comunitats com les xineses que no acabes d'entendre quins comportaments tenen, majoritàriament, després sempre hi ha excepcions. I això provoca per part de les societats receptores rebuig i per part de les societats dels col·lectius que arriben, aquesta por, aquest crear dinàmiques pròpies que són difícils de trencar i que moltes vegades només es trenquen a partir de l'educació. Per exemple, quan els nens van a l'escola, es normalitzen, parlen català, i a partir d'aquí hi ha molts elements que es trenquen. No?
Mm-hmm. Jo volia sortir una paradoxa que hi ha amb això. Quan hi ha més conflicte, potser és quan les coses van millor. A veure què em refereixo. Si fem guetos, hi ha menys conflicte, perquè no hi ha tant oportunitats de trobada. I sembla que hi ha més pau. És un poc el model multicultural, cadascú viu la seva cultura, però no hi ha cap procés d'integració, com el que assenyalava Mohamed. En canvi, quan es barregen, quan el mateix barri hi ha de tots, quan en l'escola estan junts, llavors potser hi ha una mica de dificultat. Pot ser conflicte o no conflicte, però una mica de dificultat. Però hi ha una influència mútua i avança cap a aquest melting pot que al final va construir una nova identitat feta a partir de la influència de tots. Mm-hmm. Que això és l'ideal. O sigui, que a vegades les situacions conflictives són les que a la llarga són més bones.
Mm-hmm. Passen 6 minuts d'un quart de 7. Ens acompanyen avui en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel en directe, com sempre. Avui Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, Lluís Sols, col·laborador de Cristianisme i Justícia, i el palestí Mohamed Said, que és president de l'Associació Amics de Palestina a Barcelona. Parlem de racisme i després d'aquestes consideracions generals, sempre molt interessants, sobre aquestes dades que hem presentat al principi, destacaria en algun aspecte. És, d'una banda, hi ha menys persones ateses per sort racisme, que és una entitat de referència en el que es refereix a denúncies sobre aquesta perversió, però, en canvi, han augmentat les queixes per discriminació entre particulars. És a dir, allò... aquest m'ha exclòs d'una reunió de veïns perquè sóc de l'Àfrica, o etcètera, per posar un exemple, no?
No, l'informe no és gaire optimista con el fet que hagin disminuït en l'àmbit policial, perquè diu que potser és la desesperança, la percepció de que no trobaran cap resposta que fa que la gent ja no faci denúncies de que cossos policials s'estan fent tractes discriminatoris. No?
Per tant, aquí tindríem una dada enganyosa. En aquest sentit. No? Sí. Perquè, clar, s'han duplicat. Aquestes queixes per discriminació entre particulars s'han duplicat entre el 2017 i el 2018. De 27 a 55 han arribat.
Pot passar que les institucions sí que hagin incorporat millors pràctiques respecte al tractament podria passar, no? Que amb els anys això hagi passat, però en canvi en aquesta percepció i de més xenòfoba les relacions interpersonals, potser per això, potser perquè s'està en un model d'integració i les interaccions entre les persones poden portar més conflicte, no? I que hi hagi més. Mm-hmm. Això és molt difícil d'acabar sapiguent-ho, els temes sobretot particulars, no? Perquè quanta gent denuncia quan ha sigut discriminat per un veí o per raó de no saps ben bé què, a nivell particular, no?
Clar, de vegades pot haver-hi discrepàncies en la interpretació, no? Un pot denunciar que l'han exclòs o que li han denegat alguna cosa per la seva procedència i pot ser per altres raons, també.
Hombre, pero yo creo que lo que hay que siempre aprender a aceptar el pensamiento de la otra parte. Lo que no se puede uno tenga la razón y la otra parte no tenga. Aceptar las ideas de uno y de otro. Uh-huh. Y llegar al acuerdo mínimo, por lo menos para solucionar cualquier conflicto, sea de vecinos, o sea de comunidad, o sea lo que sea.
Però sempre amb el sentiment, amb la igualtat, no? Diguéssim, la dignitat humana
siempre,
per sobre de tot.
Siempre hay que ser un poco receptivo en este asunto. Y yo creo que para mí la sociedad civil catalana siempre ha sido el ejemplo en todos los aspectos a nivel de los derechos humanos y de aceptar las cosas. Ahora, con este tiempo, últimos años, ha aumentado el racismo. Hay que estudiarlo por qué ha aumentado. Y está en aumento.
I segurament no només a Catalunya.
No només, però jo digo
vostè viu
por
aquí,
Catalunya,
sí, sí.
Que ha sido un ejemplo en toda España de convivencia y aceptar las cosas de los demás y las ideas de los demás. ¿Por qué esto ha aumentado aquí, especialmente donde yo he vivido? Esto hay que hacer estudio y ver por qué. Uh-huh.
Bé, és una gran pregunta. Fem un breu incís perquè tenim una pregunta del dia que sempre presentem i la poden trobar els oients a radioestel.cat. Rafa, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la pregunta del dia que està funcionant des de primera hora del matí a la nostra web és la següent. Aquest últim any has vist actituds racistes en familiars, veïns o persones del teu entorn? Tenim una primera opció de resposta que és sí, en forma de comentaris, crítiques o influència indirecta. Una segona opció per respondre que és sí, amb acció directa de discriminació o exclusió. I una tercera resposta molt més directa i més taxativa que és directament no, no he vist aquestes actituds. Els nostres oients podem continuar votant fins demà del matí, però els animem a que ho facin durant el programa. Podem donar una petita dada que sí, crec que és prou interessant
i tant,
perquè la resposta que s'endú el 50% de les votacions dels nostres oients és la primera, amb un 50%, com deien, el qual demostra que realment sí que, d'alguna manera, les actituds racistes o discriminatòries estan presents a la nostra
societat. Això de vegades no sempre es detecta, no? Però un 50%, una miqueta més ara, les dades van fluctuant dels oients que diuen sí en forma de comentaris, crítiques o influència indirecta. L'anonimat de l'enquesta també permet enfortir aquesta llibertat, no?, a l'hora de contestar. Evidentment no demanem cap dada més als nostres oients. Els que diuen que no han trobat res, també, Rafa, és un 33%, per tant, un de cada tres oients, també és interessant, no ha trobat cap actitud en el seu entorn racista.
Sí, però si adjuntem la primera i la segona, que fa referència al sí ho han vist...
Majoria claríssima.
Realment, majoria claríssima. Sí, sí. Sí, sí.
Senyors, no els sembla que... Sí, digui, senyor Sol, sí, sobre les dades.
No sobre la...
No, doncs, no, endavant,
volia,
amb el que vulgui.
Dic, o sigui, penso que un factor que hem de tenir en compte és que la influència que té una societat molt més racista del que podia ser la societat europea que la societat americana. Estats Units és molt racista, tot i que d'alguna manera té una mica de sentiment de culpa, intenta amb alguns col·lectius anar compensant, però una societat en la que la gent viu discriminada per races, etc. Aquest racisme es manifesta als mitjans de comunicació i com nosaltres som consumidors de cultura estadounidense, llavors, a poc a poc, aquests valors racistes van entrant. I jo penso que si abans eren més les pel·lícules, és a dir, les sèries eren més cuidadoses, curoses amb això, penso que ara són menys. I trobem moltes vegades comportaments racistes als mitjans de comunicació. Aquesta legitimació ens ha vingut per via cultural. I volia dir una cosa més. No només no hauria d'augmentar el racisme, sinó que hauria d'eliminar-se totalment, diríem. El racisme és absolutament inacceptable. No podem estar a la defensiva. Hem d'anar a l'atac. No pot ser. O sigui, és va absolutament contra la dignitat humana. És gairebé el punt més important, o un dels més importants, de la Declaració Universal de Drets Humans. Hem de ser absolutament combatius en relació amb això.
Sí, això està claríssim. I aquí hi ha una línia molt clara, que la dignitat humana, tingui el color que tingui cadascú i la procedència...
És que, a vegades, les postures defensives van... Bueno, ja estava bé com allò que havia abans. No estava bé, ni molt més, amb allò que havia abans.
Sí,
hem
sí.
d'avançar sempre, no?
Yo creo que lo que tiene que siempre... Porque yo estoy de acuerdo con mi amigo Luis. Los políticos están jugando muy fuerte en este aspecto. Los políticos,
en quin sentit? Jugant, què vol dir?
En saber cada palabra que digan, que dicen, hay que saberla y analizarla, estudiarla.
I de vegades es descontrolen, potser, amb el llenguatge?
Sí, lo que yo no puedo aceptar, yo he vivido en Cataluña, me siento más catalán, lo que yo no puedo aceptar en mi vida, que llega el señor Puigdemont y dice, él quiere Cataluña como el Estado de Israel. ¿Cómo puede ser una persona pronunciar estas palabras tan graves y quiere que sea Cataluña como el Estado de Israel? Esto no entra en ningún diccionario democrático.
Aquí entraríamos en una cuestión compleja que nos portaría a un otro debate.
Esto genera.
I a més, entenem que a vostè no li agradi aquesta comparació.
A mi i moltíssima gent catalana tampoc li agrada aquestes paraules. Uh-huh.
Però bé, què pensen d'això? En tot cas, per no treure de context el tema i no desviar-lo...
Jo crec que no es pot descontextualitzar el voler un model de desenvolupament com Israel, que és un país que clarament està oprimint a una altra cultura, a un altre estat, no? I per tant, és complexa. Mai...
Oh, però segurament tampoc és tot negatiu, com podríem dir d'altres països, no?
No, no, és que jo no digo por este punto. Yo digo, hace dos semanas, el señor Netanyahu quiere que el Estado de Israel que sea un Estado judío. Uh-huh. Eso es un racismo total.
Com a mínim va contra el principi de neutralitat religiosa dels països, o de separació.
Entramos en una dinàmica muy peligrosa a nivel de racismo religioso. Eso es lo más peligroso que hay.
Bé, però per no allargar-nos amb aquest tema, que evidentment sí. Respectem l'opinió del senyor Said, anem, si els sembla, a una qüestió important. En tot cas, farem ara una pausa i després hi tornarem, perquè jo els volia preguntar una mica si creuen que tots, d'alguna manera, portem un racista a dintre. És a dir, que tots podem caure molt fàcilment o tenim una miqueta de racisme del qual de vegades no som conscients. En tot cas, ho pensem i ho comentem després de la pausa. Passa gairebé un minut de 6:45. Tindrem la notícia curiosa que avui ens porta el Rafa i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. El 32è Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als països catalans. Dijous 28 de març, Criatures presenten el seu disc Praxinoscopi. Divendres 29, el concert dels 25 anys del Tradicionarius amb Jaume Arnella, Primera Nota, La Carrau, Riu i la Balkan Paradise Orchestra. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui del mirador de l'actualitat. Recordem que avui ens acompanyen el diaca i president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said. Parlem de racisme des de molts vessants, sens dubte. El perill de treure exemples concrets és que ens poden allargar innecessàriament el debat i eternitzar-lo, quan evidentment és un debat limitat. Tenim novament el Rafa Sanahuja a punt, però aquesta vegada per la notícia curiosa, que a partir d'aquesta setmana ens la portaràs tu els dimecres. Gràcies, Rafa, per la teva generositat i bona tarda de nou.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui reprenent, com deies, aquest moment de la notícia curiosa per la meva part, que aquests mesos enrere també ha portat entre mans la nostra companya Guadalupe. Una salutació per ella des d'aquí. Vull rescatar un parell de moments futbolers. I vosaltres direu, futbolers? Si avui estem parlant de la lluita contra el racisme, doncs sí, efectivament, futbolers. Sabeu que el futbol està molt present en la nostra societat i que tot el que succeeix, encara que tingui poca importància, té molta rellevància. És una manera de fer visibles certes qüestions col·laterals. I en el futbol, en els estadis, en els càntics, s'han donat, malauradament, el masclisme, la violència i també el racisme. I han existit molts casos en què la resposta dels agredits verbalment, amb insults o desqualificacions, han estat d'allò més dignes i espontanis. Podem veure un parell d'exemples. Endavant. Endavant. Podríem parlar de molts casos, de casos anònims, de casos en alevins, en infantils, o en les persones insultades amb menyspreus racistes han tingut respostes digníssimes i exemplars, però em centraré en dues de les més mediàtiques. Gener del 2013, el Milan, l'equip italià, estava disputant un partit amistós de preparació al camp del Propatria, equip de la quarta divisió del futbol italià. Doncs bé, una part de l'afició local va començar a proferir insults racistes contra Kevin Prince Boateng, que ara mateix juga al Barça, bueno, juga, està a la plantilla del Barça, també contra Urbi Emanuelson i Suley Muntari. Llavors, farts de la situació, aquests jugadors van abandonar el terreny de joc i els seus companys, tot l'equip del Milà, com a mostra de suport, els van seguir. Escoltem breument com el comentarista de la RAI narrava el moment, és en italià, però se li entén tot.
Non si può giocare a calcio in questa maniera. Dovrebbero essere i giocatori della Propatria ad andare a parlare con i propri sostenitori. Incredibile, incredibile, veramente incredibile. Boateng non gioca più.
Boateng non juga più, sentíem al comentarista de la RAI, mentre la major part de l'estadi aplaudia el gest dels jugadors del Milan. Boateng no juga més. I tot el Milan, amb ell, va sortir del camp. No cal dir que aquell gest va ser molt aplaudit per tot el món del futbol. I tenim un altre exemple, més llunyà en el temps, però que ens toca més a prop. Corria l'any 2006, quan estava en plena expansió el Barça de Frank Rijkaard, i l'equip visitava la Romareda, l'estadi del Real Zaragoza. En aquell Barça emergia Xavi, Iniesta, i les estrelles eren un tal Ronaldinho i Samuel Eto'o. El camerunès va ser objecte també d'insults racistes durant tot el partit, quan en el minut 75 també va decidir que ja estava tip i que se n'anava, que no tenia per què tolerar-ho. Ell mateix ho explica així en una entrevista que va concedir a la CNN.
La verdad es que el árbitro aquí fue impresionante, increíble, increíble, porque él vino y me dijo, Samuel, yo paro el partido, si no aguanta yo paro el partido. Y él fue al delegado del campo y le dijo, esos gritos se paran, y en este momento vinieron mis compañeros, ¿no? Fue increíble, fue francamente increíble, porque es que yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no? Eso hace parte de la vida, ¿no? Y hay que luchar con acciones y no esconderse.
Doncs sí, cal lluitar, cal denunciar-ho, com estem fent avui aquí al Mirador, donant la nostra opinió per tractar de millorar, i que és part de l'actualitat, i en aquests casos, que són probablement anecdòtics, doncs il·lustren prou bé una situació que es dona a tota la societat.
Anecdòtics, però no irrellevants, perquè són exemples molt, molt clars. Senyors, tenien coneixement que això ha passat, jugadors de futbol, potser en el bàsquet sí, també ha passat.
Quan estàs en el mig d'una massa, veus... et veus capaç de tot, no? I els insults racistes formen part i s'han donat més d'una vegada, no? En els camps d'esport, no?
Sí, sí. En el futbol molt, però també en altres esports, sí, evidentment. Sí, sí.
En general, i jo crec que la massa ho convida, no? I evidentment és absolutament condemnable, perquè no té cap justificació, i menys en un àmbit com l'esport, en el qual la competició sana té molt sentit.
Al costat de la perversió del racisme i la xenofòbia hi ha també conductes exemplars. Aquestes eren una mostra, les que ens ha explicat el Rafa, la de l'àrbitre, la dels mateixos jugadors que diuen no jugo més.
No, que això coincidís amb el que comentava abans, no? De que no podem acceptar allò que tenim fins ara, que hem d'anar abans, hem de... sempre han passat aquests insults, però cal no acceptar-los amb actituds com la de Eto'o, de dir, no continuo, o la de Boateng, penso que se va avançant. Sí. Cal avançar.
Sí, sí, no es pot permetre, no es pot minimitzar, perquè a vegades...
No ho acceptem.
Hi ha hagut, ara no personalitzem en ningú, però hi ha hagut de vegades declaracions de directius que diuen no n'hi ha per tant, això forma part de la passió de l'esport. Certes coses ni amb la passió de l'esport es poden acceptar. I li agraeixo al senyor Sols la seva contundència, que em sembla que és compartida per tots, no?
Jo crec que lo que hay que hacer cada uno de nosotros una reflexión... muy importante. Cuando uno se muere, el rico, el pobre, el negro, el blanco, va al mismo sitio. No hay diferencia. Este para el rico, para el pobre, para el blanco, para el negro, para el amarillo. Eso demuestra que no existe racismo a la hora de morir.
I en el terreny religiós de la transcendència escatològica encara més. És a dir, si som creients, tots creiem en un Déu únic.
Yo creo que hay que final... muchas veces la religión, si volvemos, vemos que no existe la palabra racismo.
I en tot cas que les diferències conflueixen després, evidentment.
Totalmente.
Bé, aquesta reflexió ja ens portaria una transcendència encara molt més llarga que quan vostè s'ha posat un altre exemple.
No, recordo el tema de la medieval de la vanitas, no? Que l'amor igual a tot, que es referia a les glòries.